Avui la plaça somriu a la primavera. És diumenge i dia de sortir al carrer, conversar amb calma amb aquells que no veiem cada dia i si pot ser celebrar el bon temps amb gegants i grallers, amb fires i mercats o, per què no, amb una mica de solidaritat. Avui és diumenge 14 de maig de 2017. Benvinguts a l'Espluga FM Ràdio. Comença la plaça.
La plaça, amb Javier Lozano.
Molt bon dia. Avui al programa La plaça de l'Espluga FM Ràdio recorrerem la Conca en un diumenge de festa major a Montblanc, la festa major petita, de fet, el que abans en deien les fires, avui festes de Sant Maties, ara les fires a Montblanc es fan a la tardor i no en són pas poques pel maig, però han preferit quedar-se en unes festes on la cultura popular és la protagonista. I connectarem en directe avui que se celebra la trobada gegantera, amb la participació també dels gegants de l'Espluga, mentre aquí, a la nostra població, el so que se sent no és pas el de les gralles, sinó el de les motos, perquè avui, de fet, durant tot el cap de setmana se celebra l'endurada del Francolí, una competició que porta a l'Espluga centenars d'aficionats a la benzina i al motor. I donarem una ullada, si pot ser, al llarg d'aquest programa i connectarem en directe.
Totes les veus es troben a la plaça de l'Espluga FM Ràdio.
Però avui també ens fixarem en una població que, tot i ser llunyana a la nostra, és veïna i que fa temps que busca un lloc també per reivindicar-se. Santa Coloma de Queralt celebra aquests dies la festa Som Terra de Patrimoni, un certamen que vol reivindicar la cultura i la història local d'aquesta zona de la Conca, la Baixa Segarra. Sabrem què s'hi cou i quines conclusions se'n treuen. Però sobretot avui volem aprofitar aquest ambient festiu a la Conca per posar una mica de color en un dels grans drames de la humanitat del segle XXI, el drama dels refugiats que fugen de les guerres del món àrab i que arriben a Europa, si és que arriben vius, amb l'esperança de trobar un món millor i un futur diferent al que els espera als seus països. El drama de la immigració s'ha transformat ara en una tragèdia que envolta la fugida no voluntària de milers de persones del seu país. Però davant de tot aquest drama hi ha persones que volen posar-hi remei i donar-hi color. Comencem.
La plaça, una producció de l'Espluga FM Ràdio en col·laboració amb l'Espluga Audiovisual.
Helena Molina, Alba Pascual, molt bon dia, benvingudes a l'Espluga FM Ràdio.
Bon dia.
Com esteu? Nervioses?
Una mica.
Sí.
Imposa això una mica de
sí,
de la
bastant.
I sobretot quan has de venir a explicar experiències viscudes en la pròpia pell, com és la vostra, perquè vosaltres precisament fa unes setmanes arribàveu de Grècia, d'Atenes, després de viure el que ara dèiem, aquesta experiència insòlita que és acompanyar els refugiats. Primer de tot, què és el que us va portar fins a Atenes per buscar, per intentar trobar remei en aquest gran drama de la humanitat, Helena?
Bé, nosaltres ja fa vora un any que l'Alba i jo compartim molts valors i moltes formes de fer. Llavors, fa vora un any que nosaltres ja ens vam plantejar poder-hi anar, tot i que ens va resultar impossible anar-hi a l'estiu, ja que hi havia un gran boom de voluntaris i tampoc el que preteníem no era fer nosa, sinó poder conèixer realment quina era la situació i no anar a salvar ningú, sinó demostrar que, que nosaltres ens en recordàvem d'ells i que la seva lluita també era la nostra. Llavors això va ser el que ens va portar a tornar, engegar-ho i dir, vinga, doncs som-hi.
Anem-hi.
Exacte.
Alba, així va ser, Va
ser, sí.
Vinga, va, decidim-nos i cap allà, no? Però què us porta a prendre aquesta decisió? Perquè vosaltres sou estudiants d'educació social, A més, sou caps de l'agrupament, per això us coneixem sobretot, no? Caps de l'agrupament Escolta l'Estornell, per tant esteu acostumades a estar amb nens, a ensenyar, a educar, a ajudar a créixer. Suposo que això, tot plegat, el vostre entorn, és el que us porta a prendre aquesta decisió?
Sí, segurament una miqueta, i és el que diu l'Helena, que no anàvem amb la intenció d'anar a ajudar, sinó que volíem veure amb els nostres propis ulls el que estava passant i lluitar una mica i estar al seu costat de veritat. Estar al seu costat allí a Atenes i no des d'aquí, perquè aquí ja hi ha molta gent que ho fa i ja...
Des d'aquí es pot ajudar, des d'aquí hi ha moltes campanyes en marxa ara en aquests moments, no? La Conca mateix, no? La Conca amb els refugiats, però clar, anar a veure sobretot el que dèieu, observar. Vosaltres hi vau anar del 7 al 21 d'abril, si no m'equivoco. Ho vau fer amb alguna ONG, amb alguna organització en particular?
No.
No.
Per què?
Nosaltres en un primer moment sí que ens vam proposar poder anar amb una organització, ja que veiem que la magnitud era molt gran i que ens podíem sentir perdudes. Una vegada vam establir converses amb certes organitzacions, vam decidir que el millor per nosaltres era anar-hi a títol d'Helena i d'Alba, sí. Perquè el que no volíem era ficar-nos una medalleta de jo soc voluntària, sinó anar-hi, conèixer-ho, espavilar-nos, i en aquest sentit crec que va ser la millor decisió que vam prendre, ja que va ser increïble.
Clar, però no sé, a mi em passa pel cap, si no vas amb cap organització, no? Clar, arribes allà i et trobes completament sol.
Anàvem amb els ulls completament tancats, és a dir, que no sabíem què ens trobaríem, i va ser una sorpresa grata, i de fet i ella hi tornarà el juny i jo el setembre, i tornem a anar-hi sense cap organització.
De la mateixa manera, eh?
Això
és que us va frapar l'experiència que ara ens explicareu, perquè clar, vosaltres vau anar a Atenes. No vau anar ni a cap dels països en conflicte,
no.
Ni vau anar en aquests camps de refugiats de frontera, ni vau... No, vau anar a la pròpia capital de Grècia, que és un país de la Unió Europea, que fa molts anys que pateix una crisi profunda, però que no deixa de ser una ciutat europea, que jo no sé com us la vau trobar quan hi vau arribar.
Total.
Horrible.
Fatal. O sigui, realment la situació de les persones gregues que estan vivint a Atenes és bastant desastrosa. O sigui, nosaltres vam volar de Girona a Tessalònica, vam passar un dia a Tessalònica, que és la segona capital de Grècia. Tessalònica és una ciutat realment, des del nostre punt de vista, que està molt deixada i molt en ruïnes, i Atenes més de lo mateix. La precarietat que hi ha, tant laboral, econòmica... és bastant gran.
Llavors, clar, només cal sumar-hi els refugiats.
Sí,
no?
Sí.
Clar, els refugiats arriben a aquesta ciutat europea i es troben que suposo que l'ajuda o el futur que es podien imaginar tampoc hi és.
No, per res.
És el problema, no?
Clar, ells venien aquí imaginant-se una vida que realment quan arriben a Atenes no es troben.
És així, és veritat? Vosaltres vau parlar amb refugiats s'imaginen Europa com un lloc idíl·lic?
Sí. A veure, sí i no, perquè n'hi ha molts que estan molt informats. N'hi ha moltíssims que saben perfectament la situació que s'està vivint a Europa, qui està governant en tal país i qui tal. L'únic que sí, clar, això no és l'extensa majoria. L'extensa majoria, com són famílies, s'hi creuen en una Europa i s'hi creuen en una oportunitat de vida millor. L'únic que, després quan arriben es troben que la situació és una altra, completament diferent.
Clar, aquí ha passat una cosa, que és que de la immigració que comença als anys 90, sobretot dels països del nord d'Àfrica, que arriba cap aquí, a la península, i que és sobretot gent que allà ja ho estava passant malament, fins i tot gent amb poca formació, que no generalitzo, no tothom, però sí que la immigració que ha arribat a Espanya en els últims anys sí que havia estat això, i per tant és un tipus de gent. Però en el cas dels refugiats veiem un altre tipus de moviment migratori, no? Que és una gent que en molts casos tenia una vida plena al seu país.
Totalment.
Completament formada, amb càrrecs de responsabilitat, amb feines del rang, amb molts coneixements, amb graus universitaris, que clar, fugen, no perquè no es puguin guanyar la vida al seu país, sinó perquè el seu país està en conflicte.
És així, completament així. Sobretot, pel que nosaltres vam conèixer, molts joves de Síria sí que es troben en aquesta situació i sí que tenen una frustració brutal, perquè de tindre-ho tot i més i estar en unes condicions molt millors que la majoria de jovent que està aquí a Catalunya, sí que es troben que ho han perdut tot. Llavors també cal, nosaltres també volem explicar que no només hem conegut persones refugiades procedents de Síria, sinó que també hi ha moltes persones refugiades del Líbano, de Líbia, d'Afganistan, Pakistan, Iran.
Clar, són països que ja fa molts anys que estan en conflicte, és a dir, que no és cosa d'ara, no?
Exacte.
La guerra de l'Iraq em sembla que és de l'any 2004, vull dir que... És a dir, que la situació que ens trobem ja ve de lluny, a Atenes en concret, perquè potser s'ha conegut ara amb el cas de Síria.
A veure, potser sí, però moltes de les persones refugiades que vam conèixer, que procedien d'Iraq o Iran, venien perquè els obligaven a anar a la guerra, i ells no volien. Llavors van haver de fugir al seu país i evidentment no poden tornar cap al seu país. I és que la majoria de gent que vam conèixer era menys des que de Síria, quasi que...
De Síria n'hi ha poquets perquè... Sí. O sigui, n'hi ha poquets. No és que n'hi hagi no. poquets. És que realment es troben bastant... O sigui, la seva situació és molt diferent a la dels joves que fugen d'Iran o Iraq. Exacte. És molt diferent perquè el nivell de vida que tenien a Síria és completament diferent si ho compares amb la situació d'Iran i Iraq en els últims 15 anys, per exemple. Llavors, clar, la situació emocionalment parlant és completament diferent i bueno, també és el que explicàvem en el text que m'ha enviat, no? Que sí. la situació d'abandonament per ells és molt gran i realment s'ha de tindre molt en compte, no? De que, bueno, de que no tan sols és Síria, que són molts els països que realment reclamen. No és una ajuda tampoc, reclamen la nostra atenció per tal de que nosaltres cridem aquestes institucions governamentals que tenim que obrin les fronteres, perquè també, com diu l'Alba, fa un any que s'han tancat les fronteres, llavors la situació emergent a Grècia és realment de fa un any cap aquí, perquè es troben les portes barrades i que d'allí no en poden sortir. Anteriorment, doncs, pel que ens han explicat i tal, sí que podien, no?, anar movent-se i hi havia més flux migratori, però ara es queda tot aturat a Grècia, per tant tenim un problema molt gran.
I amb això...
El que diu aquesta cançó és que he volgut escoltar ara, no? Perquè el missatge és molt clar, no? És tan fàcil com aquest, no? No entenc aquests humans, no? Què ens està passant a la societat occidental, no? Que davant d'un drama d'aquestes característiques, no? Europa, el que ara dèieu, no ha sabut reaccionar, no?
No. Alba? De fet, jo crec que estem cometent un genocidi com ja vam cometre, i m'agrada molt una frase que diu que el poble que oblida el seu passat està destinat a repetir-lo, i crec que és el que estem fent, repetir el que nosaltres o els nostres avantpassats ja han viscut.
Clar, ara ens passa amb aquesta... El drama durant uns anys va ser dins mateix d'Europa, no? Ho hem patit, no? les nostres generacions passades, i ara, en aquest cas, clar, la divisió, suposo, també del món occidental amb el món àrab, també això fa, no? O sigui, hi ha que encara un cert racisme, potser, no? En aquest
un
sentit.
Cert, bueno,
o
almenys...
un latent.
Sí. Jo, sobretot, o sigui, considero que abans el podia veure, no? Però el tornar l'he vist molt més magnificat. I bé, com l'Alba i jo pensem, no? Vull dir, està clar que hi ha diferències, però igual que entre tu i jo en tenim mil de diferències. La qüestió és que no som tan diferents, que seguim sent persones, i que una religió, que una creença, que uns valors o que un govern no pot separar el que realment nosaltres puguem sentir, no? O sigui, el que hi ha d'haver és més humanitat i no tan humà, no?
Clar, precisament això suposo que és el que us heu trobat, aquesta manca d'humanitat, no? Aquesta manca d'aspiracions, d'il·lusions, aquesta gent que en el cas d'Atenes, on viuen? On, perquè no estem parlant d'un camp de refugiats
no,
en el que
no,
vau
no,
visitar,
no.
On estan?
És que de fet
on es vau trobar?
No es coneix això, però la gent que viu al centre d'Atenes viuen amb esquats, que són cases ocupades, bueno, cases, hotels, escoles, edificis. I que, bueno, que les ocupen i viuen allí. Hi ha esquats de famílies, només n'hi ha de refugiats sols, el single man, un que es diu single man, que són doncs, homes solters i tenen un esquat per ells. Això.
Homes solters que estan
sí, que tenen
refugiats.
Que...
Exacte. O sigui, són des de joves o menors no acompanyats,
sí,
que són
sí,
cases
sí.
vulnerables, a homes grans de 60 i 70
sí, sí,
anys.
Sí, sí, sí. I però també hi ha famílies, eh?
Sí,
sí. En altres esquats. O sigui, són com escoles i tal, que des de... Perquè tot això cal comentar que és el barri anarquista d'Atenes,
sí.
On estan la majoria d'esquats. Llavors, són els mateixos anarquistes en la gran majoria d'edificis els que han ocupat edificis que no es feien servir, que eren del govern, i que els han com cedit i han ajudat a més o menys arreglar-los per tal de que es puguin evitar per part de refugiades i refugiats que no hi caben tots al camp.
S'entén que el govern això ho coneix, però potser no ho accepta el govern
grec.
Ho coneix.
I quina és la seva reacció?
És que en veritat, com que és un barri anarquista, no pot entrar. És a dir, hi ha com fronteres, aquell barri. Hi ha
com un barri ocupat, diguem.
Totalment. Sí,
hi ha com fronteres que els policies estan, bueno, barrant el pas i ells no poden entrar.
Això perdoneu, em recorda el tema de la Segona Guerra Mundial,
sí,
a Alemanya.
Sí, sí, sí.
Clar,
sí,
que realment en una mateixa ciutat, no, que hi hagi un barri separat, ocupat, que és on visquin les persones més vulnerables, no, i que el govern hi estigui en contra o que no hi pugui fer res per això, clar, realment és una situació, no, i almenys dir, hi ha com a fronteres. No?
Sí. Sí. Això és històric,
vosaltres hi podeu,
eh?
I vosaltres hi vau, clar, és que això està passant a Europa.
No, i això fa temps que està passant a Atenes, i crec que, si no m'equivoco, des dels anys 80-90, que la situació entre les persones anarquistes amb el govern ja és així, realment hi ha una lluita d'un canvi de classes i de que realment, doncs, des dels anarquistes d'Atenes el que volen és canviar una situació, ja no només ara pels refugiats, sinó que procedeix amb anterioritat. Mm. L'únic que, bueno, ara s'ha donat la cosa aquesta, no?, de que han arribat totes aquestes persones migrants i, bueno, doncs, estan fotent un cop de mà bastant gran, la veritat.
I dels camps de refugiats, què en sabeu? Quina informació es va arribar allà? Vau intentar en algun camp de refugiats?
Sí, sí. Sí, vam entrar al camp de Leones, que està a Atenes. Nosaltres realment volíem estar en un camp de refugiats.
Un apunt és que aquell camp de refugiades té una parada de metro.
Sí, sí, sí.
Té una parada de metro?
Sí, sí. Sí,
perquè està a la mateixa ciutat, diguem, sí, o a l'entorn, no?
Sí, al costadet.
I vau aconseguir entrar?
Sí.
I què?
O sigui, realment va ser el dia més dur que nosaltres dos vam viure, sí, perquè a part no vam anar recolzades per cap organització, vam anar ella i jo a la Valenta, ens havíem parlat del camp, realment alguns amics ens havien dit, bueno, doncs jo tinc familiars dintre, si voleu us podem acompanyar i tal, i al final vam decidir anar-hi ella i jo per lliure. Llavors hi ha un control perquè, bueno, està al port del govern, llavors hi ha un control, està supermilitaritzat, hi ha un control increïble, i, bueno, no ens va agradar perquè realment creiem que es podrien fer les coses d'una altra manera, que no som qui per jutjar i realment sí, no pretenem jutjar ningú. Però clar, la situació impacta moltíssim, des de voluntaris que fan tot i més per millorar la vida de les persones que hi viuen, tot i coneixent les traves que el govern els està ficant, les condicions són inhumanes, són barraques, que a l'hivern s'han glaçat de fred i ara a l'estiu moriran de calor, vull dir, sí, és brutal. I allò és com la ciutat sin ley, en veritat, perquè, bueno, hi ha molta gent acampant fora del camp, perquè no hi cap tothom, i la gent de dintre, bueno, l'esperança ja està perduda.
Sí.
L'esperança no es perd mai, no es perd mai.
No,
escolteu,
però des de dins
des de
sí que...
És lògic, sí, sí, clar. Ara ens ho seguiu explicant, Alba i Helena, avui en aquesta conversa fantàstica que estem tenint sobre aquest drama de la humanitat. Parlarem de festa també i del que implica que tots aquests refugiats puguin gaudir de la vida dintre del drama que estan fent, i parlarem de festa, però després de... Perquè, mireu, així és la vida, així és el contrast.
Sí.
Aquests dies estem de festa en molts pobles de la Conca i avui és festa major, les festes de Sant Maties a Montblanc. Montblanc ha convertit les antigues fires de Sant Maties en la festa major petita de la població i que ja, doncs, està començant a consolidar-se ja en els últims anys. Ahir sonava l'Emperito Rock en la tradicional actuació del Seguici a la plaça Major de Montblanc, i avui s'hi celebra la trobada de gegants que organitzen els Amics dels Gegants. I per saber, doncs, com estan en aquestes festes de Sant Maties, tenim a l'altra banda del telèfon el regidor de festes de l'Ajuntament de Montblanc, l'Oriol Pallassé. Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
I molt bona festa major. Com va això?
Moltes gràcies. Bé. Els amics de la plaça acabant de ballar tots els convidats i bé, molt content.
Sí, perquè ara precisament ja és la fase final d'aquesta trobada gegantera, que de fet ja fa uns anys que també és un dels actes destacats de les festes de Sant Maties, no?
Sí, sí, sí. Els amics dels gegants fa molts anys que tenen aquest deliri pels gegants i que nosaltres agraïm moltíssim que vulguin col·laborar any rere any. I, evidentment, és un dels actes consolidats de les festes de Sant Maties. Crec que l'any passat que no es van fer el motiu extraordinari de les festes de la Serra, però ells aquest any han tornat aquí i contents que hi siguin.
Em sembla que amb una desena, una mica més de colles de diferents punts del territori, no?
Exacte, exacte. Hi ha parelles de gegants, hi ha bestiari, hi som tots, hi som tots.
Escolta'm, Oriol, precisament les festes de Sant Maties, un dels canvis que han fet en relació amb les antigues fires, les fires ara es fan a la tardor, amb aquells nous formats tan atractius que han tingut tant d'èxit, les festes, precisament la cultura popular en aquesta festa major petita és la clau, no? La cultura popular i fins i tot també doncs, els concerts i una mica la música que heu anat també incorporant en el programa.
Sí. Vam fa molts anys, de fet, que les fires tenien un model esgotat, era difícil ja que les entitats participessin amb els típics estants aquells i tot plegat. Després també ens trobàvem que la Setmana Medieval cada vegada creixia més i que les fires amb paradetes de menjar i tot això, portem dues setmanes de Setmana Medieval, llavors era important prioritzar les fires que fossin especialitzades en cada tema, que és com es fa a Montblanc, i que les festes de Sant Maties doncs esdevinguessin aquesta festa major petita.
Ahir es va celebrar ja la Diada de Sant Maties amb l'actuació del Seguici Popular, que a més ja des de les passades festes de la Serra ja incorporen l'última novetat, no?, que és la cucafera, i enguany, a més, per aquestes festes de Sant Maties heu restaurat els elements tradicionals, l'àguila i el drac. Què ha suposat això, Oriol?
Montblanc sempre diem que tenim un seguici molt, molt potent i que estimem moltíssim. A vegades sempre ens comparem amb gent com de la Vilafranca o a vegades ens espirellem amb la Patum de Berga, no? I, evidentment, és el nostre àmbit i la nostra petita població, però estem molt contents del seguici que tenim i, clar, amb l'entrada de la cucafera ja completant el sector de les bèsties i aquesta restauració que la colla del Drac i l'Àliga feia anys que desitjaven, doncs tenim el seguici ben cuidat, que és com l'hem de tenir perquè el traiem sempre que podem.
Sí, clar, és l'oportunitat, Fins i tot per Carnaval va sortir enguany el seguici,
Aquest any ens van fer rèplica d'això, vull dir que està, poder riure's de nosaltres mateixos i fins per Carnaval vam tenir el seguici.
Molt bé, i també, aquest any també, doncs, en el cartell d'aquestes festes hi vau incorporar, per exemple, el concert de Joan Rovira, altres activitaps al llarg del cap de setmana. Quina evolució han de fer aquestes festes?
Bé, l'any passat vam començar amb aquesta una mica de canvi, no? Vam portar el cantautor Ramon Miravet amb la seva banda, la gent va estar molt contenta, doncs, d'aquest concert de divendres, i bé, doncs, a poc a poc buscar actes per tots els públics, hem fet un espectacle infantil, tenim sardanes, tenim els trobars de gegants, tenim presentacions de llibre, vull dir, a poc a poc configurar una festa major, però com diem, la nostra festa major petita.
Després de Setmana Santa, Setmana Medieval i Festa de Sant Maties, descanseu ara?
Ara descansarem fins a la propera que...
Bricània, potser?
Tenim el Bricània al juny i després ja el que seria l'acampada jove, que bé poc o molt ens hi pleguem.
També. L'acampada jove que de moment segueix a Montblanc, no? I esperem que...
Sí, segueix a Montblanc almenys fins al 2019.
Fins al 2019. Molt bé, Oriol Pallissó, regidor de festes de l'Ajuntament de Montblanc, doncs us deixem que acabeu de fer ballar el seguici i els gegants. Avui, per cert, que els gegants de l'Espluga també hi participen, el Gorki i l'Espluga
també són a Montblanc. I encantats que hi siguin.
Molt bé, doncs que cuideu-los, que acabin de passar bé la jornada. Gràcies, Oriol, molt bon dia, molt bones festes.
Adéu, bon dia.
Molt bé, l'Oriol Pallissó, regidor de festes de l'Ajuntament de Montblanc, avui a la capital de la Conca, doncs aquesta festa major petita, aquestes festes de Sant Maties, per als que encara vulgueu participar-hi, doncs aquesta tarda, 17:45, a la plaça de Sant Francesc, hi haurà la cercavila, en aquest cas del seguici petit, del grac petit i l'aligot, els grellers de la colla petita, la mulasseta, els grellers dels amics de gegants, la colla petita del Vall de Bastons i també la colla petita dels torraires de Montblanc. També hi haurà després d'aquesta cercavila del seguici petit un espectacle infantil a càrrec del grup de Parranda. També, a més, hi haurà el Ball de Sant Maties a 17:45 de la tarda al pavelló del Casal. Montblanquí a 19:45 del vespre a l'antic hospital de Santa Magdalena. L'espectacle que venen els catalans, una epopeia dels Almogàvers i l'almirall Roger de Flor. En aquest cas, com dèiem, a 19:45 del vespre a l'antic hospital de Santa Magdalena de Montblanc. I seguim endavant amb aquest programa, amb aquesta plaça, amb l'Helena Molina i amb l'Alba Pasqual, parlant de refugiats, parlant avui d'aquest drama, com el que dèiem, que explicàvem, aquesta tragèdia que ha portat tanta gent a marxar dels seus països. Però dèiem, parlarem de festa, no? Ara hem anat a les festes de Sant Maties de Montblanc, perquè precisament una de les observacions que vosaltres vau fer és que, clar, aquesta gent està en una situació molt trista, molt dramàtica, i potser el que els hi falta és una mica d'això, l'entreteniment, no?
Sí,
la part que
exacte.
Tots necessitem a la vida, no?
Perquè, bueno, a part també volem dir que està clar que que s'ha de dignificar els seus drets i perquè realment la situació que estan vivint és lamentable i inhumana i està clar que ells ho estan passant molt malament. Però també hem de remarcar l'Alba i jo que en cap moment ens han volgut fer sentir tristes, que tot el dia eren alegries, o sigui, t'explicaven la seva situació, que realment a nosaltres se'ns inundaven els ulls de llàgrimes, però el seu somriure era, és i serà sempre etern, perquè ells estan agraïts sí. de que almenys hi hagin persones que vinguin a escoltar-les i que vulguin dignificar-los i seguir amb aquesta lluita, perquè això només acaba de començar, almenys per part de l'Alba i meva. I sí, i tot el dia hem fet festes, hem estat animant, però no és que nosaltres els haguem animat, sinó que...
Nosaltres, ells ens han animat.
Exacte. Bueno, perquè la realitat potser també és una mica aquesta, no? Quan visites a països del Tercer Món, la gent que té tan poca cosa o que ha de viure tan humilment, això no va tampoc en detriment del seu afecte, del seu carinyo i de la seva felicitat, és a dir, que en poc pot ser feliç, no? Això és un, jo penso que és un exemple molt, molt clar pel primer món, que a vegades necessitem tantes coses per ser feliços i igual no acabem de trobar la felicitat, no? Exacte. Una mica la idea també és sí. aquesta, no? Suposo, de tot el que estan patint i tot el que estan passant i encara tenen ganes de riure i de passar-s'ho bé, no? Una mica això, no?
Exacte.
I és per això que va enllaçat el projecte que tenim entre mans, que es diu Sota el mateix cel, perquè el tema de l'alimentació, roba, està bastant solventat, però creiem que hi ha, jo què sé, algú al seu país tocava la guitarra. Allí no té la guitarra i està tot el dia sense poder fer res. Doncs volem invertir i ajudar amb aquest fet, a treure la seva vena més artística i més humana, no?
O sigui, no basar-nos en cobrir tan sols les necessitats bàsiques, sinó que puguin arribar a una autorrealització, perquè realment el benestar d'un mateix arriba quan un es sent satisfet amb les coses que realitza i que fa i veu que es supera. Llavors, després d'estar-hi 2 setmanes i veient com de mica en mica aquesta autorrealització poc o molt arribava i l'alegria que ells tenien, ja sigui realitzant les jam sessions, ajudant, per exemple, un noi a aconseguir el material necessari per poder tornar a pintar, feia 4 anys que no pintava, veure-li l'alegria, que ell ja estava alegre amb nosaltres, però veure sí. que per fi podia tornar a pintar va ser com un gran boom, ens va regalar dibuixos per totes, i etc, etc.
Clar, però per aconseguir això necessiten... Exacte. Certs materials, no? Clar, i això suposo que és el que vosaltres ara us heu plantejat aquesta setmana a través de les xarxes socials, sí. a través dels grups de WhatsApp, ha corregut doncs, aquest missatge, aquest text que vosaltres heu escrit per animar tothom que vulgui col·laborar en aquest projecte vostre, que és el que, quin és ja a curt termini el que vol aconseguir.
Vale. Bàsicament tenim 2 objectius principals en aquest projecte, d'acord? Llavors, el primer seria poder fer una recaudació econòmica per tal que quan arribem allí puguem comprar el material necessari. Està molt ben explicat, creiem, el document. Un projector que necessitem per poder engegar un altre cop als cinefòrums. És un moment en el qual creiem que és molt beneficiós perquè s'uneixen persones de diferents procedències, perquè si no, poc o molt, acaben ajuntant-se en guetos, perquè, bueno, clar, com nosaltres també faríem, vull sí. dir, si estem en un altre país i nosaltres som catalans, lògic, estarem més amb els catalans que sí. no amb els andalusos. No, però vull dir, explicant-nos bé, vull dir. Llavors, clar, vam veure que érem un punt d'unió per aquestes persones, que uns d'Afganistan, els altres de Pakistan, que no és que ells no volguessin tindre-hi tracte, sinó que simplement pues, no els hi naixia perquè cadascú també té les seves coses. Llavors el que pretenem és ser punt d'unió. No anirem allí a salvar ningú ni a dir hem aconseguit tot això per vosaltres i nosaltres. No, simplement us facilitem el fet de poder comprar aquest material perquè vosaltres pugueu organitzar-vos i realitzar el que més us satisfaci.
Llavors, de moment començant per un projector, eh?
Sí. Un projector, volem també aconseguir una càmera perquè bueno, van començar ells a realitzar un guió per realitzar un documental en el qual expliquessin no el que havien viscut al seu país, sinó com se'ls estava tractant a Grècia, des de quina documentació has de realitzar, en quins edificis has d'anar, com t'estan atenent, quines organitzacions governamentals són les que manen entre cometes. I llavors també tenim un problema, i és que teníem material d'infermeria. Com a voluntàries independents anàvem a cases de famílies que estaven en situació vulnerable. Llavors, l'organització que s'ha d'encarregar de cobrir aquestes necessitats de salut d'aquestes famílies només hi podia assistir 2 vegades al mes o així, i eren casos que necessitaven que dia sí, dia no hi anés algú. Llavors teníem material d'infermeria, que és per escoltar el cor i per medir la tensió, que era el principal que necessitàvem, i bueno, van entrar a casa de la noia infermera que guardava tot aquest material i li han robat. Llavors tenim aquest problema, que necessitem això. Llavors això, per exemple, si algú ens ho pogués cedir almenys per aquests 3 mesos...
Algú ho tingués i que us ho pogués cedir per aquestes visites que fareu l'alba del setembre i tu, Helena, el juny ja hi vas.
Sí.
O sigui que ja, eh?
Vaig el 6 de juny.
Ja queda poc. I què et vols emportar, el projector ja? O
no, no. El projector, clar, és algo bastant gran, llavors el compraríem allà de segona mà.
De moment necessitaries...
el material d'infermeria,
i els primers donatius que poguessin arribar, no? Que no sé si ja n'heu estat recollint. Com ho pot fer la gent que ens està escoltant i que diu, jo vull ajudar?
Ens hem quedat sorpreses del boom que ha tingut el missatge de WhatsApp.
Sí.
I hem rebut ja... diners i estem supercontentes de poder estar fent això.
Que bé, no? Per tant, és a dir, bon resultat, no?
Sí, llavors també remarcar que bueno, que ens hem esperat avui per dir-ho aquí.
Sí, carai, exclusiva.
Sí, exclusiva total. Hem obert una pàgina de Facebook,
sí?
Que es diu Sota el mateix cel, perquè el que pretenem, com he explicat abans, hi ha dos objectius. Un és la recol·lecta econòmica, però l'altre, que és el que també nosaltres demanem, a través d'aquesta pàgina de Facebook, a part d'explicar i ser totalment transparents amb el que estarem fent amb aquests diners, perquè volem que sigui recíproc i que tothom sàpigui on estan anant, el que volem és, nosaltres hem establert llaços amb persones que estan allí, tenim moltes informacions i moltes notícies, i el que volem és transmetre-ho, explicar al Facebook des de, doncs, com he explicat abans amb el documental, que el volem passar i que tothom ho sàpigui, què està passant, com s'està tractant a la gent a Atenes, les noves notícies que ens arribin sobre pateres que s'enfonsen, sí, sobre la situació a Sèrbia, que ara s'està duent a terme un desallotjament molt, sí, molt, molt heavy, i el que volem realment és que tothom ho sàpigui, transmetre informació, perquè si estem desinformats ens serà impossible poder moure això i cridar als nostres governs que aquesta situació s'ha d'acabar, que hem d'obrir les fronteres, que hem d'establir unes noves vies migratòries i que això s'ha d'acabar.
1:45 i 6 minuts. Qui precisament va fer una mica aquesta tasca és un grup català, els Charango, un grup ja reivindicatiu, ja els coneixem, que ells van estar als camps de refugiats i van allà a cantar i precisament a portar alegria i a transmetre també aquest missatge. I els Charango són un dels grups que donen també moltíssima esperança en aquestes reivindicacions.
Si la nit t'ha abraçat lluny de casa i el camí t'omple de tresors les mans, no portis res de mi a l'equipatge. No vull ser un vell neguit mar enllà, que amb el vent cap cançó no et segueixi i els teus llavis s'oblidin de tot. Que demà sigui lluny on despertis i passa, passa, balli amb tu la sort, que mai no és tard per començar de nou, per atrapar els teus somnis, que avui és sempre encara, però tota la vida és ara. Serem somnis llunyans, com la pols, com la pluja, com el so de les onades. Serem l'aire que va omplir d'alegria la ciutat.
Preciosa la música de Charango i el missatge que dona sempre aquest grup. I avui molt idoni precisament parlant d'aquesta experiència que l'Alba Pasqual i l'Helena Molina han viscut a Atenes, al voltant, acompanyant, descobrint el drama dels refugiats. I avui també visitant en aquesta plaça de l'Espluga FM Ràdio alguns dels punts de la Conca de Barberà que estan de festa aquest cap de setmana, entre els quals Santa Coloma de Queralt, que celebra la segona edició de Som Terra de Patrimoni, una festa dedicada a la divulgació i a la promoció doncs, de tots els elements que formen part de la seva identitat, festes, tradicions, monuments, gastronomia i paisatge d'aquesta zona de la Conca de Barberà, de la Baixa Segarra, amb una gran quantitat d'actes que des de divendres i fins avui diumenge omplen Santa Coloma de Queralt. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon la regidora de Cultura de Santa Coloma de Queralt, l'Angelina Nogués. Angelina, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Com va aquesta experiència? Imagino que si és la segona edició és que ja va per bon camí i que, per tant, doncs amb ganes de seguir promocionant la Baixa Segarra, oi?
Oi tant que sí, oi tant que sí. Mira, tenim el poble ple de gent, voltant pels carrers, puntaires, gegants, mercat a la plaça, mostra turística, vivint la festa en aquest moment.
Una autèntica festa. Angelina, precisament el que dèiem és que Santa Coloma de Queralt busca doncs, també fer-se el seu lloc i reivindicar-se, no? En aquest punt geogràfic en el qual us trobem i que potser a vegades desconeixem.
I tant, mira, nosaltres, esclar, estem...
Sembla que hem perdut aquesta comunicació. Intentarem contactar amb l'Angelina d'aquí una estona perquè ens acabi d'explicar doncs, precisament aquestes activitats que aquest cap de setmana se celebren a Santa Coloma de Queralt. Per fer-vos un resum, divendres ja es van inaugurar algunes exposicions. Hi ha un fet molt destacat i molt bonic, que és la reobertura d'una antiga botiga, la botiga de Cal Jaume Punto, que han convertit en un nou equipament cultural i un nou recurs turístic per la Baixa Segarra, amb la qual aquesta antiga botiga doncs, es vol donar a conèixer el món del petit comerç familiar des de mitjans del segle XIX fins als anys 60 del segle XX. De fet, allà en aquesta botiga s'hi han recuperat alguns dels productes històrics d'aquest establiment de queviures de Santa Coloma de Queralt. I bé, durant tot el cap de setmana s'han fet diferents activitats i d'aquest migdia, que ara intentarem preguntar a l'Angelina, la regidora, quan ens hi puguem trobar, és un dels espais, un espai que es diu Som d'Interior, la mostra turística Som d'Interior, que es fa a la plaça major de Santa Coloma i on precisament doncs, aquest cap de setmana hi participa també el Servei de Turisme de l'Espluga de Francolí, difonent també doncs, tots els atractius turístics de la nostra població. Intentarem contactar amb Santa Coloma de Queralt abans d'acabar el programa. Mentrestant, seguim aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio amb l'Helena Molina i amb l'Alba Pasqual avui en aquesta conversa que anem tenint sobre el món dels refugiats, el que està passant. Vosaltres, Helena i Alba, heu demanat ara, heu explicat el vostre projecte, heu demanat a tota la gent que ens està escoltant que hi col·labori, que hi participin, però què creieu que hi hauria de fer Catalunya? O l'estat espanyol, potser, que és qui té les competències en aquests moments, en aquest sentit? Pregunta difícil.
Pregunta molt difícil, perquè tampoc podem posar en nom nostre o en boca nostra el que tothom hauria de fer. Realment no sabem de quina manera tot això s'hauria de solventar, perquè no és una cosa que depengui de l'estat espanyol únicament, sinó que és una problemàtica, jo crec que mundial, que engloba tots els països del món. Considero que el que s'ha de fer és restablir totes aquestes lleis, tots aquests tractats que s'estan fent per tal de que no arribin i en comptes de destinar tants diners en seguir fent fronteres, escolta, buscar la manera per tal de cohesionar aquests països, de solventar aquests problemes que no oblidem que la majoria de problemes que estan tenint en aquests països àrabs estan sota la responsabilitat dels països que nosaltres estem vivint, sí, o sigui, tant sí. De la Unió Europea com d'Estats Units, com Rússia. Per tant, el que s'hauria de fer és deixar de subvencionar grups armats que segueixen perpetuant la situació dels països àrabs i començar mans a la feina a establir una nova forma de treballar i que això deixi de succeir, perquè recordem que això són interessos, tant polítics com econòmics, aquesta guerra.
Clar, que tot va començar amb la famosa guerra de l'Iraq, no? I d'allí ha anat venint una cosa rere l'altra. Per
Exacte.
Tant, una mica el missatge és aquest, no? De que primer anem a veure què passa al món àrab, no? Com es pot acabar amb aquest drama, però de l'altra banda també, i ara, ara en parlarem, no? Què podem fer-hi com a països per acollir tots aquests refugiats, que aquesta és l'altra història. Però perdoneu, sembla que ara ja sí que tenim a l'altra banda del telèfon l'Angelina. Angelina, molt bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou, disculpeu, coses dels telèfons.
Coses del directe,
se'ns ha tallat.
No passa res, no pateixis. Bé, ens estaves explicant doncs, precisament això, que amb aquesta festa, amb aquest cap de setmana de festa de Som Terra de Patrimoni, busqueu això, reivindicar també una mica la vostra posició, no?, dins el territori on us trobeu. Angelina? Angelina? Bé, sembla que... Sembla que tindrem aquesta connexió serà complicada aquest matí. Ho estem intentant de nou, no? Bé, doncs deixarem si podem intentar-ho més endavant, al final del programa, per acabar de parlar amb Santa Coloma de Queralt. Això que dèiem, seguim amb la conversa. Què hi podem fer? Una cosa és acabar amb el drama als països del món àrab, però de l'altra... Si nosaltres volem acollir, per què no estem acollint en aquests moments?
Això és el que ens preguntem, també.
No, perquè, clar, tota aquesta gent que, per exemple, a Atenes està convivint o malvivint en aquests barris ocupats, per què no se'ls està acollint en el món occidental en condicions?
El procés d'acollida és molt lent. O sigui, quan arriben a Grècia, clar, és que aquí ara podríem estar-nos i hores explicant.
Tenim 10 minuts.
El procés d'acollida és molt lent, vale? Resumint en petits contes. Llavors, el que passa és que quan ells sol·liciten que els donin l'asilo a altres països de la Unió Europea, han d'esperar que aquest país accepti. Vale? Llavors, en aquesta espera s'hi poden estar perfectament mig any, un any, dos anys. Llavors, clar, aquí el boom de que hi hagi tanta gent esperant a Grècia. Llavors, està clar que nosaltres no sabem la recepta per a la qual els governs puguin intentar canviar aquesta situació. El que sí tenim molt clar és que des de la desinformació no podem actuar. Per tant, si ens informem, si comencem a moure'ns, si comencem a saber què està passant, està clar que si sortim al carrer i entre tots reivindiquem aquesta situació, està clar que podem millorar a que aquesta situació no es perpetuï i a que els governs es vegin obligats a actuar d'una manera eficaç, beneficiosa i ràpida en aquest conflicte. Perquè, bueno, nosaltres no podem aturar la guerra. L'Alba i l'Helena no poden aturar una guerra. Està clar que sí que poden contagiar els del seu voltant a que s'informin, a que reivindiquin i a que lluitin també amb nosaltres.
I ells què en diuen de la guerra, els refugiats? Què en pensen del que ha passat al món àrab? Perquè ells són víctimes del que ha passat, i en certs casos sí, el món occidental hi té una part de culpa, però hi ha també una altra part, que és la part de l'extremisme radical, de l'islam més radical, que també ha provocat aquesta situació de conflicte i que precisament està donant una mala imatge que no és del món àrab, no?
Perquè
no tothom, igual com en el món occidental o en el món de cultura cristiana, no tothom és d'una determinada manera, en el món àrab passa el mateix, no? No tothom és d'estat islàmic,
ni molt menys.
És a dir, hi ha un problema latent, que és evident, no? Que hi ha una part de la societat del món àrab sense aspiracions que troba en el món d'estat islàmic una sortida de les seves aspiracions, per desgràcia, és així, però la resta de gent, no? De l'islam, no, ni és dolenta ni és terrorista.
Ni molt menys, o sigui, estaríem parlant de que és una mínima part i que, a part, està accentuat, promocionat i financiat pels nostres països, sí. Per tant, vull dir, no sé fins a quin punt hem de culpar o donar responsabilitats a aquest grup islàmic extrem o mirar una mica cap endins i dir, bueno, què està passant exactament? De fet, hem penjat un vídeo que sí. Qui vulgui ja pot començar a mirar la pàgina web al Facebook de Sota el mateix cel.
Sota el mateix cel. M'encanta aquesta frase, per cert, perquè és veritat.
Sí. On explica perfectament, és un vídeo animat, on explica perfectament què està passant, com s'ha dut a terme tot això, per qui s'ha finançat. Recomano moltíssim que no se'l mirin una vegada, sinó que jo vaig necessitar ficar play, pause, perquè realment la situació no és tan fàcil d'explicar com nosaltres dos ara estem aquí resumint a breus contes.
I de fet, enllaçant-ho amb el que has preguntat, ells mateixos no ho entenen perquè diuen que els que són musulmans diuen és que la meva religió em diu que no puc matar ni a una mosca.
Mm-hmm. Correcte.
És a dir, que, sí, que ni ells mateixos ho entenen.
Clar, clar, bueno, és que l'islam ben conegut o ben estudiat no té res de,
res a veure.
De radical ni res a veure amb el que, amb el que, amb el que s'entén. Bé, ja per anar acabant, Alba, Helena, vosaltres quines sensacions emocionals us heu emportat de tot això? Suposo que moltes, eh? Quan he posat la cançó de Charango s'han emocionat. Perquè és veritat, suposo que... Bueno, de fet, heu engegat tot això per això, no? Però a nivell emocional, perquè els oients es facin una idea, com es pot verbalitzar això?
És difícil, eh?
Jo, o sigui, la sensació va ser de dir qui ha refugiat aquí, qui ha acollit aquí, no? O sigui, realment... Jo m'he sentit molt acollida, moltíssim. També una contradicció total, perquè bueno, el fet de veure i conèixer, que no són números, que són històries de vida, que són vides, i quan totes aquestes vides se't van explicant i et van argumentant tot el que han viscut, clar, el fet d'estar al seu costat recolzant-los, a ells els suposa una felicitat immensa, però és que a nosaltres també. I és la contradicció aquesta, no?, de... Em sento superfeliç, però també em sap greu, no? El fet de... Jo em sento molt realitzada, molt estimada i, com he dit abans, molt acollida, moltíssim.
He omplert la motxilla, no?
Sí, sí. Diu, no? És que, de fet, ho parlàvem i dèiem, és que som felices aquí.
Clar.
I és com estrany, no?, que bé, perquè ells visquin això, si puguem, o sigui, depèn de
la teva acció et pugui fer-te feliç, no? et puguis sentir plena. I a la gent que ara ens estigui escoltant i pensi, ostres, jo també vull viure aquesta experiència, ho recomaneu?
Sí, totalment. Sí. Sempre, o sigui, ho recomanem, però en el sentit de no anar allí a...
Exacte, no ets el Salvador.
Superman, ni res, o sigui, sinó a conèixer-ho, escolta, estar al seu costat a lluitar amb ells i a dignificar-los com a persones, que no són números, que no són animalets de granja, m'entens? Que els estem... O sigui, des dels medis de comunicació també es fa un sensacionalisme brutal. Llavors, ostres, anem-hi, no? De persona a persona, escolta, estic aquí per tu.
I que la nostra societat ho va necessitar en el seu moment.
Totalment.
Exacte.
Els nostres avantpassats van necessitar ajuda. I qui diu que en un futur no ho tornarem a necessitar, no? I, per tant, és una mica aquesta situació. Per tant, tothom qui avui, escoltant a l'Alba i a l'Helena, doncs hagi sentit una mica aquest sentiment, ja ho sap, al Facebook de Sota el mateix cel, o l'Helena o l'Alba us donaran tota la informació per poder col·laborar. Ja us faig la falca, vosaltres ara, si voleu, acabeu de donar ànims i d'acabar d'explicar, ja per acabar, doncs, com ho han de fer la gent i què voleu, què és el que necessiteu, recordem-ho.
Vale. Bé, hem escrit un document en el qual especifiquem bé el que necessitem. Dir-vos sobretot que, a part de la recaudació econòmica, com hem explicat l'Alba i jo, el que volem és fer molta difusió, sobretot que tothom sàpigui què és el que està passant, perquè des de la desinformació no podem actuar. I llavors, bé, que nosaltres no som res més que dos persones que intenten fotre un cop de mà, per tant, benvinguts siguin totes aquelles persones que ens vulguin ajudar, que tinguin idees, que ens diguin, ostres, noies, doncs, això ho podríeu fer, això així, això i això, que sabem que no tothom pot aportar econòmicament o no tothom vol aportar econòmicament, per tant, benvinguda sigui tota aquesta ajuda.
Exacte.
I qualsevol cosa, bueno, posarem el número de contacte de mòbil al Facebook per tal de que personalment també us pugueu adreçar a nosaltres. Sí. I no sé, Alba.
No, i tenir present i recordar que la lluita no és d'elles, sinó que és de totes. I,
exacte.
I que lluitant des del carrer, a veure si... ho podem solucionar.
Doncs molta sort, nois. Moltíssimes gràcies per haver-nos
a vosaltres.
Perquè avui a l'Espluga FM Ràdio. Fins aviat.
Gràcies. Merci.
I avui és diumenge, avui és 14 de maig del 2017, és un dia de moltíssima activitat. Hem estat a Montblanc, hem estat a Santa Coloma de Queralt i aquí a l'Espluga de Francolí, doncs cap de setmana de motor perquè se celebra l'endurada del Francolí organitzada pel Motoclub Francolí i doncs nosaltres ja hem enviat el Josep Morató, el nostre company d'esports d'aquí de l'Espluga FM Ràdio. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, com està aquesta competició que realment ha omplert aquest cap de setmana l'Espluga, eh?
Doncs ben segur, estem ara aquí al parc tancat del casal, darrere del pavelló, i en aquest moment hi ha tranquil·litat, perquè els mecànics estan esperant els seus pilots, que estan rodant per tot el terme, majoritàriament per l'Espluga, però també per Senan, per Vimbodí i Poblet, i també el terme de Vallclara. I han explicat una mica que hi ha dues zones cronometrades, que són els pilots on es juguen amb temps, i una és a darrere de l'antiga gasolinera d'aquí a l'Espluga de Francolí, i l'altra és al mateix parc del motoclub, tirant cap a la carretera de Senan. Res més, els pilots han començat a les 9 del matí a sortir i a fer el seu temps. Hi ha dues voltes de 65 quilòmetres més o menys, i això, els pilots han hagut de fer aquests 65 quilòmetres amb dues proves cronometrades. Hi ha diferents categories, hi ha pilots que han de fer tres voltes i n'hi ha que només n'han de fer dos.
Molt bé, Josep, i a més destacar que bé, són pilots d'arreu, que venen d'arreu de Catalunya, no?
Sí, sí, hi ha pilots d'arreu, ens comentant que hi ha gent de Mallorca, també veiem andorrans, gent que doncs, aquests dies ha omplert tota l'ocupació hotelera de l'Espluga, i també gràcies als 60 voluntaris que han pogut fer, doncs, ajudar a organitzar i que tot surti bé, doncs, s'està vivint una jornada realment bé, tot i els incidents, que és un esport de risc i sempre n'hi ha.
Molt bé, Josep Morató, company d'esports de l'Espluga FM Ràdio, en directe des del casal de l'Espluga en aquesta jornada, aquesta ja última jornada de l'endurada del Francolí, que ja és un acte ja consolidat a propi d'aquests temps, que organitza el Moto Club Francolí, doncs, amb, com dèiem, amb moltíssima implicació, amb moltíssima activitat i també amb desenes de voluntaris que ho fan possible. Més informació, Josep, a l'Espluga FM Ràdio.
Sí, sabrem el resultat quan s'acaba la prova. A dos quarts de quatre hi haurà més o menys l'altre premi, una hora amunt, una avall, perquè puguin arribar tots els pilots, i sabrem els resultats i dir que és una prova que conté pel campionat de Catalunya i és la segona prova del campionat.
Molt bé, Josep, doncs estarem pendents d'esplugafmradio.cat i el cap de setmana que ve els informatius de l'Esplugafm Ràdio. Molt bon dia, que vagi molt bé, gràcies.
Igualment.
Últims minuts de la plaça, de fons sonant la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió d'aquesta passada nit, en aquest cas Salvador Sobral de Portugal, amb aquest Amar pelos ois que ens acompanyarà al final del programa. Abans, però, un últim minut per connectar amb Santa Coloma de Queralt. Hem tingut unes connexions una mica dificultoses amb la regidora de Cultura de Santa Coloma, Angelina. Molt bon dia de nou.
Bon dia de nou, em sap greu la circumstància.
No patiu, però... ja no ens queda gaire temps, Angelina, si de cas acabar de llançar un missatge per la gent que encara avui vulgui venir fins a Santa Coloma, què és el que es poden trobar en aquesta festa,
mireu,
en aquest Som Terra de Patrimoni?
Tot el patrimoni nostre a disposició del públic, el castell obert, visites guiades al castell, pujada a la torre, esglésies obertes, mostra turística a la plaça Major dels ajuntaments de la Conca de Barberà i veïns de la Llacuna i de l'Anoia, mercat de proximitat, colles geganteres, per tant, molta festa al carrer, molta animació i molt bon humor.
Molt bé, Angelina, doncs moltíssimes felicitats, ho anirem seguint i moltíssimes gràcies per explicar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me aquest espai per parlar i disculpeu per les interferències.
Intentarem parlar-ne un altre dia amb més calma, Angelina. Moltíssimes
moltes
gràcies,
gràcies,
que vagi bé.
A vosaltres.
Molt bon dia.
Bé.
I últim minut, així acabem avui aquest programa a la plaça, anant a Santa Coloma de Queralt. Ja sabem, tots els veïns de la Conca de Barberà, sempre és una bona opció anar fins a la Baixa Segarra i descobrir tot aquest entorn històric i patrimonial. Arribem a la una del migdia amb els informatius de l'Espluga FM Ràdio. Gràcies per la seva atenció. Fins aviat. Adéu-siau. Que vivi, pretiam...
sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer.
Gespa artificial de l'Espluga ja té data.
El repàs a l'actualitat amb Anna Garcia i Sergi Civit.